I tenim també nosaltres a Santi Cortells. Molt bon dia, Santi.
Bon dia.
Corrupció, en general, eh?
Doncs la corrupció està molt present, sobretot quan es tracta del poder que uns exercixen sobre els altres. I està relacionat, tinc la sensació també, amb el que m'agrada anomenar la misèria humana, que abasta tots els àmbits. Per poquet de poder que hi hagi, ja és consubstancial a l'ésser humà, no? Diuen que els calvinistes deien que la tendència de l'home és a fer el mal constantment, no? És una visió molt negativa de l'home, no? Que pot ser és més pròpia dels països del nord, no? Que seguien estos ensenyaments teològics, però igualment l'home, no? S'ha de fer responsable d'allò que fa. Però sí que és cert que jo observe, perquè en el país que estem, malauradament, hi ha una miqueta de guassa, no?, amb el tema, no?, que és massa habitual, pense, més que diuen que més que en els països del nord, encara que en els països nòrdics també existís la corrupció,
Sí.
Per tant, com dic, és consubstancial a l'ésser humà. I té moltes manifestacions, no? Vull dir, com diem, no? Segons Plató, la corrupció política apareix quan els governants deixen de servir al bé comú i actuen per ambicions personals. Jo entenc que això és consubstancial a l'ésser humà perquè l'ésser humà té un sentit de supervivència i aquest sentit de supervivència li fa pensar primer en allò que li interessa a ell.
Però es pot separar?
Oblidant que està gestionant els interessos de tots, no?
Però hi ha una línia que gestiones, o sigui, tu pots seguir treballant per al poble i no passar aquesta línia i entrar en la corrupció?
Clar que es pot, però el tema és que es poden fer moltes coses, però la realitat és que la corrupció continua existint, que ja els grecs parlaven d'ella, sí. Com acabo de dir, Plató mateix en el llibre 8 de la República descriu ja quines eren les degeneracions de les formes de govern i avui dia la corrupció està present encara. És curiós perquè quan parlava Plató d'aquestes degeneracions de les formes de govern, la primera que es posa a ell és la timocràcia. I què és la timocràcia? És un règim polític en el que el poder està sustentat per aquells que l'únic que busquen són honors i prestigi. Aquesta és la primera, no?
I a mi me sona a timo.
I sona a timo, sí.
Sí, sí.
Crec que no ve d'ahir l'arrel, ara no ho sé. Crec que ve de la cerca, de la búsqueda d'honors i prestigi. N'hi ha gent d'esta en política, n'hi ha gent d'esta que realment, econòmicament, no ho necessita, però no només és l'economia o els diners. Això és una de les causes de corrupció. De vegades també és buscar únicament els prestigis i l'honor. El que moltes vegades diem la foto, buscar només la foto. Que això, no és que les fotos estiguin malament, perquè de vegades són necessàries per exposar doncs, alguna cosa que s'ha fet, que s'ha resolt, i algú s'ha de posar ahí. O fem una foto a una paret, no? Doncs home, el representant, no dic que el que està malament és buscar únicament això, no? No buscar resoldre els problemes, sinó buscar, i siren moltes fotos, i que tots diguen que eres el millor i que eres el que millor ho fa i coses així. Això també és una forma de corrupció, encara que pot ser de les que menys escandalitzen. Una altra forma que deia Plató era l'oligarquia, que és que el poder estiga només en mans d'uns pocs, per exemple els rics. Els rics són uns pocs, normalment, si tots fórem rics, no? Doncs no seria aquest sistema econòmic que estem, seria un altre, no? De lliure repartiment de la riquesa i tots serien feliços i caminarien cap a l'utopia, però normalment, i en aquesta tensió estem des de sempre o des de fa molts segles, en què el poder estiga només en mans d'aquells que tenen diners, no? Abans estava en mans dels monarques, el rei sol, que els havia posat ahí Déu i la gent se creia això i vivia miserablement, però els reis vivien bé. Després ja va passar a ser els burgesos, la revolució industrial i Revolució Francesa, tot això, no? Bé, ell en esta llista posa també la democràcia, que fa gràcia perquè definís la democràcia com el govern de la majoria que només busca donar regnes, o sigui, només busca el llibertinatge. El llibertinatge, ja està, no? Però és el govern de la majoria.
Sí.
Però, i ahir jo crec que Plató tenia raó, perquè una democràcia tal i qual l'entenem avui en dia no ha de ser un govern només per a la majoria. Ha de ser escollit per la majoria, però respectant les minories. No xafant-les, no marginant-les, perquè si no, no és una societat lliure. Per a que siga una societat lliure, s'ha de respectar qui opta fer les coses diferent al que fa la majoria. Des del respecte social, respecte a la vida, respecte a una sèrie de valors que fan que la societat funcione, no? I l'últim seria la tirania. És un govern sense llei que recopilaria els defectes de tots els que acabem d'esmentar. De la timocràcia, de l'oligarquia i de la democràcia. I estos regímens, deia Plató, que un te va passant a l'altre irremeiablement, en este ordre. Primer estàs en la timocràcia, és a dir, uns polítics que només busquen el prestigi i l'honor, després passes a l'oligarquia, després a la democràcia i finalment acabes en la tirania. I jo no sé per què, però podríem dir que Plató està de molta actualitat, no? Que moltes
clar,
coses.
M'has descrit, Santi, el que per exemple, cap a on anem. És que no...
Sí, anem cap a la tirania, vull dir, i clarament ho puc dir, no? Els governs europeus o les democràcies europees en aquests moments caminen cap a un extremisme que ja va massa avorrir, que va acabar, va desembocar a la Segona Guerra Mundial, ja van saber que el que era i ara reactualitzant, no? En noves formes i fent ús, com sempre, pretesament de la democràcia, possiblement, com deia Plató, per a acabar en una tirania. I també, qui és el responsable, no?, d'aquestes fases, de que estiguem vivint les fases que ja descrivia Plató? Doncs ahir ens hem de preguntar cadascú de nosaltres.
Clar.
Des de els que som polítics, encara que siga de poble, els que som ciutadans i no som polítics, i els que som ciutadans i som polítics, o els que estan a més al nivell, com un govern autonòmic o estatal o europeu o coses així. Jo crec que tots ens hem de preguntar perquè dona la impressió que estem caminant sobre en aquestes fases, no? Hi ha una politòloga que s'anomena Anna Arendt, que era filòsofa del segle XX. Esta politòloga del segle XX, d'origen jueu, per cert, que evidentment va viure tot el que representava la tirania del Tercer Reich i tot això que ja coneixem, no? I una de les obres que té precisament és la de La condició humana, que escriu al 1958. I La condició humana, a mi, esta paraula, no?, em fa pensar en que el fer el mal, la corrupció, no sempre és obra de monstres, sinó que moltes vegades és de les xicotetes coses, de la falta de pensament crític, de la falta de responsabilitat individual. És a dir, jo estic en una societat i jo tiré el fem i no recicle. Ah, és igual, perquè com només sóc una persona, aquesta falta de responsabilitat social, no? D'entendre que cadascú de nosaltres som una rajola en aquest edifici que volem construir sense misèries i sense corrupció. Aleshores, clar, la misèria humana és això, l'egoisme. Jo agafe i tire el que vull i contamine perquè en aquest moment estic pensant en la societat, estic pensant en mi, en la meva comoditat de no fer l'esforç de separar el fem com ens convindria a tota la societat, no?
És a dir, quan ens assabentem de que algú ha posat la mà a la caixa o que algú ha posat alguna persona en poder, posa algú a dit i ho trobem normal, és perquè nosaltres també ho faríem.
L'altre dia parlava, perquè cadascú veiem una miqueta les coses des del punt de vista de la, del nostre àmbit, no? Parlava en Toni, digues que igual tu ho veus més des del punt de vista psicològic, perquè el regidor Toni, no? Perquè ell és psicòleg, jo literari, perquè soc professor de literatura, i no és que tots nosaltres siguem corruptes, sinó, almenys en esta filòsofa o esta pensadora, comentava Anna Arendt, no és que tots nosaltres siguem corruptes, sinó que tots nosaltres podem ser corruptes. És a dir, tenim aquesta tendència innata, no? Com deien els calvinistes, de sempre, sempre fer el mal. No?
Clar, el que passa és que quan passes aquesta línia no hi ha una repercussió, és a dir, tu, com no tens ninguna responsabilitat o no pagues aquesta responsabilitat, pues al final, com ho fa, tu també ho fas i aixina i ningú s'està fent responsable dels seus actes. Actes que repercuteixen en la ciutadania quan no té un càrrec.
Clar, és que ahir hauríem de veure, ja per començar la gent, si cadascú per què entra en política. Jo, personalment, quan vaig entrar en política, vaig entrar per un idealisme utòpic de canviar el món, de millorar la societat, de que respectara, doncs, en el meu cas, la cultura valenciana, però per el sentit que tenia això, no? De respectar les cultures en general, de respectar el patrimoni humà, cultural... Però després, quan entres, és veritat que la gestió et menja. I la gestió, i no la corrupció que cadascú individualment pugui tindre, sinó la corrupció que es respira de pèrdua d'utopies, de pèrdua de valors. Hi ha una frase que m'agrada molt a mi, que és que la maduresa... És molt trista, aquesta frase, però vaig a dir-la. La maduresa comença el dia que deixes de creure que el bé sempre guanya. I aleshores tu, quan et veus en política, que veus que el mal campa, que la gent t'enganya, que la gent et mentís, que la gent fa grups paral·lels i t'exclou, que la gent diu que faria una cosa, promet que faria una cosa i que ho canviaria i que quan mana s'oblida d'això, doncs no sé si és maduresa, però has d'acceptar que efectivament el bé no guanya sempre. I que guanya moltes vegades el que els interessos els posiciona de forma més estratègica per a ser ell el que tinga el poder. No els valors, és a dir, la societat o el món de la política moltes vegades és així, és com una selva. Si et veuen amb molts de valors i utopia, doncs directament se't mengen i t'exclouen, perquè l'esperit crític i la crítica no en el sentit negatiu de criticar, de com deia la Bíblia, no? La llengua
viperina,
que té dos com les serps, no? No en el sentit de fer el mal, de criticar algú, no? Però sí en el sentit de preguntar-nos si el camí que estem prenent és el correcte, de tindre criteri propi, fonamentat, sí. De pensar, per exemple, que l'educació, si la valorem, doncs també hem de valorar que la gent tinga la formació que correspon,
claro,
per exercir el càrrec que se li demana. I totes aquestes coses, quan es qüestionen, doncs hi ha gent que potser preferiria, doncs, que no es qüestionaren, perquè potser el que es qüestiona qüestionant tot això és la seva pròpia... a ells mateixos, no? Aleshores, el que perdem moltes vegades ja no són els somnis, sinó el que perdem és aprendre fins a on podem arribar. I en aquest sentit, l'idealisme per a molts no és que hagi mort, és que s'ha esgotat. I sí que jo intento cada dia que l'idealisme no se m'esgote. Però és veritat que la realitat desgasta. La realitat desgasta perquè veus en la misèria humana, que jo comprenc que és inevitable, però mentre jo personalment almenys mentre estiga així lluitaré perquè aquesta misèria humana es manifeste el mínim possible. Que en això potser estigui d'acord amb els calvinistes, no? Que està ahí, que és una tendència i que malauradament la veiem. I jo moltes vegades, revisant també la meva vida, sí que he vist que la meva tolerància a les misèries humanes era molt, molt, molt poca. I amb el temps ha anat augmentant, no perquè siga bo que augmente, sinó perquè sí que és bo per la teua salut personal acceptar la realitat, malauradament. Però no acceptar-la en abnegació, evidentment, parlant de la corrupció, quan veus la corrupció, un polític, no un bon polític, un polític qualsevol, jura o promet que denunciarà això. És a dir, la teua obligació és anar corrents a fiscalia i denunciar-ho. No pots acceptar-la en aquest sentit. Bueno, és la misèria humana, anem a acceptar que la gent furte i robe i faci coses il·legals. No, això no ho has d'acceptar mai. Però sí que ho acceptes en el sentit de que estàs en un món en el que això és un poc inevitable que passi perquè sembla ser que és la condició humana. Que les democràcies actuals sí tenen ferramentes que abans no existien i que s'han d'utilitzar per a que aquesta misèria humana que està ahí i que suposa que sempre estarà es minimitzi. Una de les ferramentes fonamentals precisament és la transparència. Però clar, en tot vas a trobar problemes i dificultats. També, per exemple, en el que dic, en desenvolupar la transparència per a que funcioni i que, per tant, es minimitzi la misèria humana. No sé si m'he enrotllat molt.
No. A més, crec que és interessant perquè quan estaves dient-me el fet de que anem cap a una tirania, que se va desenvolupar la Segona Guerra Mundial, és a dir, anem o estem ja dins d'una tirania? Perquè, clar, les guerres se fan de moltes maneres i si estem esperant una guerra com les que hem tingut fets històrics, igual no és això el que està passant-nos ja, sinó que estem ja en una tirania on se'ns imposa la misèria humana, és a dir, si te tenten i tu agarres un trosset, formes part d'aixos trossets que s'estan repartint de misèria humana.
A veure, jo sempre, els que em coneixen sempre he dit que crec una miqueta en la catarsi que era, no? Quan tot estalla, quan tot esclata i agafes i ja dius des de dins el que veritablement penses, no? I pot ser moltes vegades els cicles econòmics, els cicles dels governs de la història porten una vegada i una vegada més a la catarsi, és a dir, a la tirania, però després de la tirania a començar una altra vegada l'utopia. El problema que n'hi ha en les societats modernes és que el poder de destrucció ha arribat a un punt que és massa gran. I això de destrucció, d'autodestrucció, no? I això és el que veritablement fa por i no fa por, perquè, vull dir, si ho portes a l'extrem, doncs un dia el sol s'engolirà a la Terra i l'univers es plegarà sobre ell mateix.
El que passa és que fem de la corrupció algo normal, que s'estiga normalitzat i que tot el món avui en dia diu és que, bueno, ha estat un cas de corrupció, on tal, diuen, oh, pues si són tots uns corruptes. És a dir, això ja és com que quan s'assumís...
Jo no crec que tots siguin uns corruptes, però sí que crec que tots poden ser corruptes i que forma part de la... I per això mateixa una bona democràcia, una sana democràcia ha de posar ferramentes per a persuadir, per a dissuadir de pensar que si algú és corrupte no passarà res. Això per una banda. I després, evidentment, una de les claus són l'educació. Però clar, quan l'educació també està feta des d'un govern corrupte o parcialment corrupte, doncs al final és una educació també d'alguna manera corrupta, no? La corrupció, per molt que separem els tres poders, doncs poden ser tres poders corruptes, l'executiu, el judicial i el legislatiu. Del judicial hem parlat fa poc en el fiscal general de l'Estat i encara no, crec que no hem llegit ni la sentència, no? I tots l'han condemnat ja i no sabem molt bé per què. Vull dir, la corrupció com forma part de la misèria humana, és consubstancial, doncs el que no hem de fer mai és acceptar-la participant en ella, evidentment. Hem d'assumir que forma part de l'ésser humà, però crec, o jo almenys encara tinc il·lusió o intents de fer-ho, hem de lluitar en contra d'eixa corrupció, que, com dic, és al ser tan transversal, com deia Plató, no només està en furtar diners, també està la corrupció en doncs eixa gent que busca els honors, que busca la foto, també està en eixa gent que utilitza subterfugis per a desacreditar a l'altre, per a ser ell el que guanya al final, el que mane, el que tinga tot el poder,
sí.
No? I sempre va una cosa acompanyada de l'altra. Vull dir, normalment este tipus de corrupció no apareix, no naix de la bondat. I quan no naix de la bondat, ens hem de preguntar després quin és el següent pas, perquè si hi ha polítics que arriben a polític o arriben a un càrrec desacreditant els altres, defensa dels altres, marginant els altres o coses així, quin serà el pròxim pas quan tinguen en les seues mans més poder? Perquè bueno, si han sigut capaços de vendre els seus valors així...
Sí, contra la corrupció, transparència i rendició de comptes.
Exacte. Transparència i rendició de comptes. Perquè la corrupció, si es veu, ja no pot existir, perquè la gent és una
principi. Però jo demane molt... que rendin comptes, és a dir, està clar que si hi ha transparència i es veu on és la corrupció, i aquesta persona o aquesta entitat que ha sigut corrupta, que doni comptes.
Que doni comptes i
això serviria d'exemple, no?
Que pague per la corrupció que ha exercit. No?
És que no és tan complicat. Bueno,
Sí que és complicat, perquè en un estat garantista, clar, una acusació no pot ser mai una condemna. I per tant s'han de fonamentar els principis, què és el que s'ha fet exactament. Vull dir, feliçment és complexa, perquè això implica que siga garantista. El que sí que és un problema és quan, com en el nostre cas, el cas de l'estat espanyol, el sistema judicial està tan col·lapsat que no ja és per la complexitat que tinga, que està bé, que s'hagin d'analitzar per a fer justícia tots els elements en profunditat i tal, sinó que no tenim ferramentes per a fer front a la corrupció, perquè si quan, no sé com dir, si quan aconseguisses esbrinar o saber que la corrupció ha existit, han passat 20 anys,
ha prescrit.
Doncs, o ha prescrit o ja s'ha mort la persona sobre la que volies exercir la justícia, aleshores que no té sentit. I tampoc dic que se faci corrents, però sí que evidentment s'ha de ser un poc més àgil respectant la complexitat de cada... que té fer justícia, no?
Sí. Vostè, no en este cas és vostè ja, perquè és regidor de Transparència, vostè ha posat el portal de Transparència. El que demana l'ho donen a temps perquè vostè puga venjar-lo?
La principal dificultat ara ja no és que demane i es penge. Doncs la principal dificultat és, diguem-ne, la falta de ferramentes per a poder exercir aquesta transparència. Hem avançat, però jo continuo pensant que hem avançat massa poc. El portal de transparència no estava, però ara ja està directament accessible a qualsevol que entre en el web.
És dir, vostè posar-lo accessible, agotat. Simplement poder posar el portal de transparència accessible,
això ja està. Ja està. El que és un problema també és que, encara que sigui accessible, no és comprensible. En molts casos. És el tema, és a dir, posa un cas, sempre posa el mateix, no? Però posa un cas molt senzillet. He publicat els currículums, però això ha fet preguntar-se alguna cosa a la gent? Ha fet qüestionar-se alguna cosa a la gent? sobre les decisions que prenen la seva papereta de vot?
Bueno, jo no sé a la gent, però al voltant n'hi ha hagut una quantitat de currículums que no estaven presentats, els que no n'hi havia, és a dir...
Això em sembla això, una falta de respecte, perquè qui falsifica un currículum, per què fa això? Per què té aquesta necessitat de falsificar?
Perquè vol timar.
Vol timar, timocràcia, efectivament. Fixa't, règim polític en el que el poder és sustentat pels que perseguissin els honors.
Claro.
Si jo em poso en una posició que no em pertany, la pregunta també és per què tinc aquesta necessitat de fer això? I perquè no he destacat en res i perquè estic enganyant als altres, però també m'estic enganyant a mi mateix. Vull dir,
bueno, sí. Però si tu presentes algo, tens que presentar-lo, és dir, on ho presentes també ho hauran de revisar, no? Perquè, clar, això ja me fa pensar que poden arribar a dir, no, tu em presentes tal i... O sigui, així m'ho estimem tots un poc.
Però és que ahir n'hi ha preguntes clar. Molt... anava a dir tètriques o... Sí, sí, jo ara me disfrace de mossèn i em fico un llançaconys i li dono l'extrema unció a algú... I mira, m'enganya a mi mateix, però aquesta persona que confia que jo era mossèn i se n'ha anat a l'altre món pensant que la benedicció... No ho sé, vull dir...
Que sí, que sí.
La veritat és que el mal que fem, el mal que es fa amb això, jo crec que no està suficientment perseguit, tampoc, en aquest sentit.
Bueno,
i el que és curiós és que la política, en altres àmbits no, però la política també sobreabunda això, perquè... Els escàndols que hem tingut els últims mesos de currículums han sigut brutals. Vull dir, de gent molt destacada en l'àmbit polític, en quasi tots els partits, no? Que arribava a ser la representant nacional o representant nacional de no sé què, estar en executives de partits. I, però, clar, aquesta persona que ja enganya, després si va pujant l'escalafó i té diners de la seva mà, a veure, si ha enganyat en una cosa tan, entre cometes, tan nímia com el seu currículum, que és fals, i que diu haver estudiat una llicenciatura o el que siga, i per no estudiar res, doncs tu imagina quan tinga diners en les mans. I ahir també ens hem de preguntar moltíssimes coses. Per què passa això? Per què no es comprova això en molts casos? Pues perquè aquesta gent probablement ve en un aval de que és el fill d'algú, de que ve de part d'algú del partit que té poder i que si tu el fiques tindràs més poder perquè a canvi del poder que... Poder, timocràcia. I aleshores, lo de si té el certificat o el currículum en condicions i és el que diu ser o no, doncs això passa a molt segon o tercer lloc, perquè el més important és el xoc.
Claro,
este tenebrós
hasta que,
de poder.
Que li expliquem a la ciutadania que un no se posa un títol de llicenciat en per entrar en un càrrec dins d'un consistori, dins de, bueno, d'un puesto públic, és dir, el delit està en perquè ho cobra si té un títol i si no el té no cobra, és dir, està un A i està un C.
Però en el cas dels polítics realment poden tindre ser analfabets integrals, vull dir, ja, el partit que fica una persona
sí,
que no
però sap... Però després quan el polític...
Però si des del principi t'ha dit jo sóc analfabet i no sé...
I l'has votat?
Claro.
Ja està.
I ho ha dit públicament i tu conscientment l'has votat, la responsabilitat està tant en el votant, a millor tindrà altres virtuts, les que siguen.
Sí,
igual no té
aquesta
formació.
Sí,
però no t'ha enganyat, almenys no t'ha enganyat.
No, però no hi ha sèrie de càrrec que nombrarà per aquest càrrec que ell té, que al millor no està i cobra.
Sabrà dirigir, sabrà motivar, jo què sé.
Clar.
En fi. Però el problema està en enganyar. Mm. O sigui, preferís una persona honesta i sense absolutament cap formació que una persona amb molta formació i totalment deshonesta i que enganye i que, jo què sé, i que siga, tinga un grau i diga que siga doctor. A millor t'estudis igual, però també t'està enganyant.
Santi Cortells, nosaltres sempre ens anem de temps. Gràcies per haver vingut.
A vosaltres per convidar-me.